4. Però sense fer gaire soroll, s'ha retallat una hora ja, i són aquestes cosetes que diem que es van perdent batalles així paulativament, i sembla que no, però també és que anem cedint una mica. Però és que si no ho fas, si et plantes, tinc la sensació que es deixen de fer coses. Ja.
Molt bé. A banda Carnaval, tenim alguna cosa més que puguem apuntar?
A banda Carnaval, bueno, volíem només anunciar, perquè sé que anem una mica liats de temps.
Atropellats pel tren.
Sí, que la setmana vinent, ara que comença la... O sembla que tenim a tocar la primavera, tot i que no ho sembla, no? Perquè sembla que les temperatures es mantenen bastant hivernals últimament. Ve el cicle del Bocamoll, el mític cicle, tots els dijous allà. No tindrem temps avui de repassar-ho tot. En aquesta primera... en aquest primer concert tindrem Adriano Espina i Bartolomeo Berenghi, músics residents a Sant Cugat. Portem amb el cicle bastants anys. Vull dir, és un cicle...
Quantes edicions, ja?
No sé quantes edicions, perquè és veritat que jo no hi era al principi, hauria de mirar els arxius, perquè això ho va començar fent Jazz en Viu, i després ens van passar el relleu generacional a Sota Sons, amb la PUA, que som els organitzadors d'aquest cicle. Però jo he comptat més de 12 anys. No sé si entrem al 13è, o... però sí, déu-n'hi-do. I res, començarem el 6 de març, o sigui, ja la setmana que ve, i acabem el juny a tocar de les portes de Festa Major, que semblarà que no, ens aniran atropellant i ja estarem aquí el juny un dia parlant de la programació de Festa Major musical.
Digue'ns, per aquells que tinguin interès i vulguin saber qüestions més concretes sobre la programació d'aquest cicle de Bocamoll, on la poden trobar?
El cicle del Bocamoll la poden trobar a totes les xarxes i perfils de Cultura Sant Cugat, com de la PUA, Oficina Musical. Nosaltres des de Sota Sons també ho anem compartint per la nostra banda i a la web de l'Ajuntament. És una programació municipal. És cada dijous a les 8 de la tarda a la terrassa del Bocamoll, que és un planasso, l'entrada és gratuïta, però hi ha una taquilla inversa, així que hem de fer una petita aportació voluntària. I res, dir que tenim des de flamenco, soul, funk, folk, pop, mestissatge, country, rock... O sigui que...
És a dir, que si un dia no t'encaixa, el següent segur
sí,
que sí.
Sempre hi ha... Hi ha per tots els gustos i colors.
Hi haurà opcions.
Ara estem escoltant la de Carnaval, que se'ns ha quedat el tema anterior, però encara no teníem temps, però bé, crec que és una cançó que ja s'ha escoltat prou. Volia acabar la secció, ja que se'ns acosta Carnaval i és una cançó que a nosaltres ens agrada molt, que és quan va haver-hi els anys del Covid, des de Sota Sons, que no es va poder celebrar el Carnaval, ens vam tancar l'estudi i vam voler fer un homenatge al Carnaval de Sant Cugat i vam fer una versió del tema de l'obertura de Gitanes en SK. I volia acabar amb això, perquè cada any per Carnaval, sempre que punxo o acabo de punxar, acabo amb aquesta cançó a l'escenari, és molt maco perquè tota la plaça es posa com a ballar gitanes
doncs,
un altre cop a les
vinga.
3 de la nit.
Celebrem el Carnaval una mica abans de temps, però això és per anar escalfant motors. Ricky, moltíssimes gràcies.
Igualment.
Que vagi molt bé. I aprofitem per acomiadar-nos i emplaçar-vos a demà, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. S'acaba el Faves Comptades. Adéu-siau, bon Carnaval.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
La música...
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 8 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim un convidat que no és de Sant Cugat, però, en canvi, aquest diumenge es fan una obra al Teatre Auditori que ell hi té molt a veure, en tots els sentits, com a director, però a la vegada també com a portador d'un gran, gran, gran creador. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui creixen les empreses, però no els sponsors. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Una vegada més, després de molts anys d'ençà, l'apertura dels túnels del Tibidabo a les empreses de Sant Cugat del Vallès han crescut el darrer any més que a qualsevol lloc del Vallès Occidental. Ara, físicament, hi ha 39 més que l'any 2023 i un total de 3.103 empreses, moltes d'elles multinacionals. També tenim en compte que algunes no tenen la seva seu social a la ciutat. Algunes van canviar el seu domicili després de l'1 d'octubre, no sé per què. La xifra de facturació és la segona de Catalunya, després de Barcelona, amb 11.700 milions d'euros. Sí, no m'he equivocat. 11.700 milions d'euros. Això el que declaren, eh? Estimats germans, us preguntareu, i ara per què ens parla d'empreses, de facturació, de diners, en definitiva, si aquesta és una homilia dirigida als amants, seguidors i creients de les arts escèniques? Doncs molt fàcil d'entendre, germans, perquè la cultura, en aquest cas les arts escèniques, necessiten dels diners també per existir. Primer, és clar, hi ha la inspiració, el desig, les tècniques corresponents, les i els artistes de teatre, de dansa, de música, de circ, però a continuació d'això, quan es vol transformar dalt de l'escenari, de la pista, a qualsevol espai per ensenyar-ho i gaudir-ho personalment, i amb el públic, necessita diners. Necessita diners per fer-ho existir. Hi ha les entrades que paga la gent, no? Hi ha també les inversions públiques, que en definitiva són els diners de tothom. Però, malauradament, no n'hi ha prou i cal alguna cosa més. Una col·laboració, un suport, al marge de les dues habituals fonts d'ingressos, i això són el que en diuen sponsors o col·laboradors. En la majoria de casos, fundacions o empreses que aporten diners perquè allò imaginat, allò creat, allò convertit en realitat, ho pugui arribar a ser. I aquí comença el problema que jo he repetit fins a avorrir-vos, germans estimats. El Teatre Auditori de la ciutat, avui esperem el Teatre de la Unió, el Teatre de Mirasol, el Nou de Valldoreix, el Casino de la Floresta, i tots aquells espais que falten per respondre a una demanda sociològica real d'una ciutat de 100.000 habitants. Com deia, el Teatre Auditori només té 4 empreses, 4, que col·laboren per poder fer el que fa. I el meu insistent prec, no sé qui, és que cal fer una feina a fons per aprofitar que la ciutat tingui les empreses que té. Una feina que transformi els segments d'ingressos de forma que es pugui fer una programació encara més atractiva i creativa, cultural i humanament parlant. I que això no suposi que el públic hagi de pagar més. I arribats aquí, benvolguts germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.
If today was not a crooked highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Isn't only if my own true love was waiting.
Doncs aquest diumenge al Teatre Auditori tenim una obra de Wadji Muawad, Tots ocells, que la presenten a la programació del teatre com una història d'amor enmig d'un gran enfrontament entre pobles i religions. El nostre convidat, mentre estava llegint això, fa una cara, no sé si està d'acord o no està d'acord.
Sí.
Perquè Oriol Brogi és el director d'aquesta obra, Tots ocells. El tenim aquí després de molt de temps sense que hagi
molt
pogut estar en persona.
Sí, és veritat.
Però, en canvi, havíem parlat telefònicament.
Havíem estat parlant algunes vegades. Però venir aquí físicament feia temps, sí.
Jo estic molt content que sigui així, Oriol.
Jo també. Gràcies per convidar-me, realment.
Perquè vam tenir una primera trobada personal fa 18 anys.
Ara recordaves, jo no sabia exactament les dates, però...
Vas dirigir una obra que es deia Passat al riu.
Passat al riu.
De Jordi Pietro.
Passat al riu i bosc endins.
I bosc endins.
Passat els túnels i bosc endins, seria el... aquí.
Que hi havia el Jaume Pla i per davall.
Un jove Jaume Pla i per davall. Sí, fa temps, i va ser de fet, l'obra era ell un dels promotors, diguéssim. Ell va insistir molt per fer aquesta obra, i el traductor també vivia a Sant Cugat, em sembla.
Sí.
I va ser tot una cosa... Després no va tenir el recorregut que pensàvem, que vam imaginar, perquè l'obra era fantàstica, eren quatre avis amb el seu net, era una meravella d'obra. Un dia l'hem de recuperar, algun dia.
Bueno, tu, de totes maneres, ja n'has recuperat moltíssimes.
Jo, de tant en tant, intento recuperar-les. Sempre voldria tornar-les a fer. Algunes perquè penso que les podríem fer millor o diferent, i altres perquè pensava, estava tan bé que l'hauríem de tornar a fer. Constantment ho penso. Normalment, no és una cosa boníssima tornar-la a fer l'obra. Sempre no acaba de funcionar quan la reprens al cap de molts, molts anys. Una altra cosa és que la reposes, aquella obra. Per exemple, Tots ocells va estar a la biblioteca fa mig any, i en principi ha de tornar d'aquí un any...
Ah, repetiu.
Repetirem, sí. L'any que ve no pot ser, perquè els actors no tenien dates, però al principi de la següent temporada que hem quadrat que sí que pugui ser.
Hi ha un repartiment que jo penso que és extraordinari.
Molt bo, sí.
Molt bons, i que, a més, la majoria d'ells també van estar a Incendis, a l'obra,
sí,
d'Incendis, del mateix autor.
Hi ha un gruix, hi ha quatre actors que dels
jo diria, jo diria dels que el Xavier Boada.
Boada.
El Xavier Ruano, la Clara Segura.
I la Màrcia. I la Màrcia Cisteró, l'únic és que de l'estrena. Aquí, a la gira, ho fa la Caral, i, per tant, aquí són tres que ens repeteixen. I quan ho vam estrenar eren quatre.
Bueno, hi ha una característica que a mi m'agradaria que em parlessis, que és que tu vas descobrir l'autor i a partir d'aquest moment hi ha hagut una vinculació,
sí,
important amb ell.
Sí, m'he quedat lligat, ens hem quedat tots una mica lligats a ell, en el sentit que és un autor que dona molt, és a dir, que genera una relació amb els espectadors molt grossa, i quan has fet l'obra, quan estàs fent l'obra, després d'acabar l'obra, hi ha un vincle, es crea un vincle molt fort entre tots els que hem anat al teatre aquella vespre. Hi havia una, no sé, com una espècie de reconciliació col·lectiva, una cosa una mica mística, quasi bé, però tot a través de la raó, perquè tot és a través del que s'ha dit i el que ha passat aquell vespre, i es crea una relació tan forta que jo tinc la sensació de que vols més, i llavors llegeixes un altre text seu i penses, ostres, aquest també el vull fer, aquest també està molt bé, i d'alguna manera se't crea com la necessitat. Hi ha obres que quan les llegeixes o les veus et sents obligat a fer-les, penses, això ho hem de fer. tant com a cosa artística, com a cosa de sensació, de poètica, de filosofia, quasi bé, no? De creença, d'ideologia, penses això jo vull explicar, com també a nivell de producció, penses això a més es pot funcionar, el públic agradarà, s'omplirà el teatre, per tant val la pena. Hi ha molts nivells diferents i acaba sent un autor molt popular perquè funciona amb moltes capes i edats i maneres de veure el món diferents, aglutina molta gent i alhora, un cop hi ets, els espectadors, a més, tenen la sensació que no és especialment popular, sinó que és un teatre molt elevat, que explica moltes coses, que parla de moltes coses, i tot junt fa que sigui realment un acte teatral molt imprescindible, i per això ens hi hem quedat amb ganes de fer-ne sempre més.
Diguem que Wajdi Muawad és libanès-quebequès.
És un autor que neix al Líban, que se'n va cap al... acaba al Quebec amb una peregrinació que els seus pares comencen a fer quan marxen de la guerra... un moment més de guerra del Líban, i que agafa tot aquest conflicte, aquesta sensació que comença el 48 bueno, ja havia començat abans, no? Agafa tot aquest conflicte tan difícil d'entendre i de resoldre, evidentment, però d'entendre i d'explicar, i el fa servir, l'utilitza com a una base per poder explicar mils d'altres coses, i aleshores tu tens la sensació d'estar veient una tragèdia grega, una obra de Shakespeare, una obra de Chekhov, una obra d'Ibsen, una obra de qualsevol autor d'aquí i d'allà que sigui prou potent com per explicar el món, per intentar explicar una part del món, i ell comença a parlar d'aquest conflicte i acaba parlant de les relacions i de les passions i de l'amor i de les relacions entre un noi i una noia, entre un pare i un fill, entre una mare i una filla, entre la relació de parla de la vida. Aquesta obra, per exemple, de Tots ocells, passa a Jerusalem actualment, l'escriu el 17, i passa ara, està passant ara. El que està passant és el que passa a l'obra. Ell ho escriu abans de que estigui passant el que està passant, però ja havia passat el que havia passat, i per tant ve a dir, bueno, és que és el mateix de sempre, però parla d'un pare i un fill, i la mare, i l'avi i l'àvia, i les seves relacions, la seva nòvia, etc. I parla d'ells.
Perquè per el cas d'ell i de la nòvia són del mateix grup.
El que passa és que és una espècie de Romeo i Julieta. Un és Capuleto i l'altre és Montesco. Sí, ell és un... La història és un noi de pares jueus, i avis jueus. Els avis vivien a Jerusalem, els pares viuen a Berlín, l'avi havia anat de Berlín a Jerusalem sortint d'un camp de concentració, per unes raons que encara no sabem, no coneixem, tornen a Berlín, i ell s'escapa i se'n va a Nova York a viure la vida. I a la Universitat de Columbia, que és una universitat molt progre, allà on hi havien hagut les acampades de Vietnam, i ara recentment, després d'escriure l'obra, hi han hagut les acampades de la guerra d'ara.
El hipisme.
Sí, una unitat molt d'esquerres, o bueno, tot el d'esquerres que es pugui ser allà. Allà coneix a una noia que està... Ell ha estudiat genètica, que li interessa molt la transmissió de la genètica i de les cultures, doncs, les idees, i té aquest, és un tema molt important per ell, i que allà coneix una noia jove d'origen marroquí, però americana, per tant, que ella és àrab, diguéssim, que està estudiant un senyor del segle antic, un senyor del segle XV, de León en Africano, que es va convertir de l'islam al cristianisme, o que el van fer convertir. El van fer convertir. Sí, o et converteixes o et matem. I va dir, bueno, doncs va, em converteixo. Però diguéssim que el tema no és tonto, el tema és una conversió, com es passa d'un lloc a l'altre, no? Què és origen i què és identitat, quin és el teu origen i què és allò que tu vols ser. I aquests dos es troben i s'enamoren. Evidentment s'enamoren molt, perquè els dos són joves preciosos i meravellosos, i aleshores els pares tenen un conflicte i diuen, però no pot ser, si tu ets jueu no pots estar casat amb... no pots tenir una relació, i els teus fills no seran jueus, i ell diu, escolta, però m'és igual, està bé, tot això
el
que tenim,
fills seran el meu fill,
els fills seran el que vulguin ser, eh? Ja veurem, sí, no passa res. I al revés, s'alliberaran de tota aquesta... I doncs aquesta discussió acaba sent la discussió de l'obra, i tu assisteixes a una gent que només fan que discutir, que parlar entre ells, i tot allò que va passant et va mantenint enganxat en l'obra i alhora et va fent escoltar unes coses molt boniques.
Et diré una cosa que, no sé si saps, estan a les entrades exaurides.
Sí. Sí, és veritat, això. M'ho han dit, sí.
Són 920 entrades.
Sí, és un espectacle realment que ha exaurit entrades. Allà on va, funciona molt bé, i tothom... Bé, jo crec que està bé, és a dir, és una obra que val la pena haver vist. I és una obra... val molt la pena veure aquests actors, aquest text, amb aquests actors discutint allà a l'escenari, és una cosa molt bonica de veure.
I aquesta setmana es dona una situació, una coincidència en aquest cas, que és que el divendres hi ha una òpera i és Nabucco.
Ah.
I aleshores tenen els babilonis i els jueus.
Exacte. Sí, tot una altra manera d'enfocar-ho,
no,
però sí.
Evidentment, però també hi ha un tema també, sí. I amb la meva Julieta, doncs, que hi ha doncs, l'Abigail, que és un personatge que s'enamora, i també hi ha aquest enfrontament,
Sí, és curiós.
Diferents.
És curiós perquè realment, molta gent ho explica millor que jo, però ja que realment hi ha uns quants temes en la literatura i en el món, no? Uns quants, no molts. No són immensos. Hi ha immenses i infinites variacions, però hi ha uns quants temes, i un dels temes és el de per exemple, el d'Èdip, de no saber ben bé qui ets i descobrir-ho durant el transcurs d'una petita història o d'una investigació de la teva vida. Hi ha el tema del Goethe, de buscar, intentar ser més feliç i diguéssim, morir-te en el moment en què acabes d'acabar la teva tomba, i és allà que descobreixes que estàs sent feliç. Hi ha el tema dels grups enfrontats amb dificultat per entendre's, i aleshores l'amor jove de la gent jove que pretén canviar el món i pensa que es pot
que
canviar.
Que pot fer-ho.
I que, a més a més, ho pot fer. I que, a més a més, té la voluntat de fer-ho. I la ràbia i l'enfado per poder-s'hi enfrontar. Hi ha el tema de les generacions, de la relació entre el pare i el fill, i la mare i la filla, el mare i el fill, totes les variacions possibles. I tot això el Mouawad ho recull. I doncs, Nabucco ja surt, clar... Es van repetint els temes, i la bonica és la manera d'enfocar-se.
Exacte. Allà canten... I
alguns canten, els altres no.
No.
Exacte. A la nostra no cantem aquesta vegada. Normalment sempre
però hi ha... Però hi ha música.
Ara hem sentit el Bob Dylan un moment.
Per això et dic que hi ha música.
Però sí, no és molt important la música en aquesta. Normalment, al moment de... Al West Dylan, per exemple, en l'Incendis, hi havia la dona que canta.
Sí.
I que passava el dolor cantant. Era molt bonic el personatge aquell i la metàfora. Realment, en aquesta no hem fet...
Que era la Màrcia.
La Màrcia. La Màrcia era la dona que canta. I aquí la Caral, que és una gran cantant, la que fa de Març, o sigui, la que fa el paper que feia la Màrcia a l'estrena, la Míriam, la noia jove... que està extraordinària aquí, també és una gran cantant, la Clara també és una gran cantant, tothom canta molt bé, però, i els nois també, però no canten en aquesta.
No, però en aquest cas no segur que hi ha una cosa que és el que tu ja has explicat, no? Que hi ha aquesta presentació d'una repetició, d'unes situacions,
sí,
que generacionalment s'han de produir.
Sí, al Wesley li interessa molt i explica molt bé i, diguéssim, retrata molt bé el moment de l'adolescència, el jove adolescent, la persona que es veu amb forces per posar en crisi allò que ve donat com una, com una, com un imperatiu i a vegades com un pes massa gros.
O almenys, almenys creu que ho pot fer-ho.
L'important és que ell creu que ho pot fer-ho. No sabem si ho pot, però no és important si ho pot fer o no. L'important és la voluntat, de, sí, és veritat. I moltes vegades descobriríem que sí que es podria fer, perquè finalment es podríem posar d'acord i funcionaria. L'única cosa que els hi cal és incorporar la dificultat dels altres de solucionar aquells problemes. Però realment és impressionant com retrata aquest moment del, diguéssim, de l'adolescent que diu que tinc 16 anys, pare, i estic buscant el meu lloc al món, vale? I és important trobar el teu lloc al món, no? Pues deixeu-me estar enfadat amb vosaltres, perquè he d'anar a la guerra, perquè diu, els grans ens munteu unes guerres perquè hi anem els joves. Som nosaltres els que anem a una guerra, que no sabem per què. No tenim cap sentit, no sabem gaire. I vosaltres ens esteu portant. I això es va repetint, una guerra o un conflicte o una relació familiar o...
I més a més, gairebé sempre en nom de Déu.
Després hi ha el problema de les religions. No t'ho volia dir, perquè com que has fet la humilia abans, he pensat, ara no ens hi fiquem amb aquest tema, és massa peliagut. Però realment si aquest problema de les religions no és tant el problema de les religions o les creences, jo crec, o almenys que jo no crec gaires coses, perquè com a director no és gaire important el que creguis, el que deixes de creure, no? L'important és el que creuen els autors, finalment després els personatges i els espectadors, no? Que són els que hauran de rebre tot això i acabar de col·locar. Però és veritat que les religions, tots aquests conflictes estan pensades i estan... Tinc la sensació de que estan pensades per poder ajudar-nos, no? Per poder ajudar a la gent que hi participa i que hi creu a ser més feliços, i després, com que només queden unes paraules escrites, això acaba sent un problema, no? Potser si no estiguessin escrites, només estiguessin comentades i dites i parlades, seria més fàcil. No hi hauria una paraula dita i escrita que tu... Seria només una sensació i aniria evolucionant en funció de la gent, i per tant no hi hauria aquesta sensació rígida, i podria ser... Què és el que passa amb teatre? Que tu veus aquells actors vivint aquella situació falsa, però molt verídica, molt versemblant, davant teu. Ho estan vivint, no queda escrit, no queda gravat. És aquell moment que tu pots aprofitar. Vius a Sant Cugat, agafes l'abric, te'l poses, fas l'esforç de sortir de casa, fas l'esforç de passar 3 hores amb aquells, amb tota aquella gent, et trobes aquelles 800 persones, allà passa alguna cosa, i això que passa està passant davant teu, i tu hi participes, tu ets un protagonista.
I només passa una vegada.
I només passa una vegada, sí, sí. I això és molt extraordinari. I no queda escrit, no queda... Tu després marxes i tu allò... Ho comentes, ho penses, ho paeixes i ho repenses, i tu ets el protagonista autèntic. Si totes les religions també fossin així, potser iríem millor. No, però no ho sé segur, eh?
Bueno, diguem que això, que els que s'estiguin escoltant ara o després sàpiguen que d'entrades no n'hi han, però que, si, com acaba d'apuntar l'Oriol, doncs aquesta obra es tornarà a fer.
Sí, es tornarà
doncs
a fer.
Doncs tindreu ocasió de tornar a Barcelona a poder-la veure. M'imagino que serà sí. el mateix espai de sí. la Perla 29.
Sí, sí, això segur que serà allà. I si no, però penso jo que si no aquestes no queden entrades, i poden anar a una altra obra.
Hi ha altres...
No, a qualsevol altra obra. O sigui, l'important és anar al teatre, és anar-hi, és participar-hi, és fer coses. Teatre o l'art en viu que sigui, eh? L'important és ser-hi. I si aquesta no, doncs una altra. Totes valen la pena.
Hi ha una altra cosa que volíem comentar, i és que la gira aquesta que esteu fent, de fet, aquesta d'aquí de Sant Cugat, és el segon, perquè vol fer a Tarragona, al Metropol, I aquesta és la segona que feu, la segona, perquè queda encara a Palma, a Manacor, a Gandia, a Castelló...
La segona aquest cap de setmana, sí, sí. És una gira molt apretada, sí. No, però ja portem un mes i mig de gira.
Un mes i mig.
Sí, sí, sí. Realment és una gira... Està sent una gira grossa. Bé,
i encara bonic. Teniu aquí un munt, perquè bé que aneu a Mallorca, sí. A Palma i a Manacor, sí. A València,
mira, Palma,
a Gandia, a Castelló...
És a dir, que es pot agafar un avió, un barco i anar fins allà.
No, i també a Vilanova de la Geltrú, sí. I a Ciutadella, torneu altra vegada a casa a Menorca, a Olot, sí. A Manresa, a Reus, a Lleida, a Viladecans, Déu-n'hi-do,
sí, sí,
fins al 30 de març, de moment, hi ha possibilitats, sí. De poder-ho...
Es pot anar amunt i avall.
De poder-ho veure.
Sí. Potser es demana molt, eh? Potser és millor esperar que venir la següent obra i aquesta deixar-la estar, però si no també es pot llegir el llibre, que també és molt molt bonic el text que està publicat i és molt bonic de llegir.
Bueno, de totes maneres, com dèiem abans al principi, a Perla 29, és a dir, Oriol Brogi, amb tot el seu equip, és un equip que ja porta anys, sí. Plegats, es porta molts anys.
Sí, molts.
De fet, hi ha una cosa que és curiosa i vull comentar-ho amb tu. De fet, la Perla 29 va començar el 2002.
Va començar el 2002. A vegades és molt difícil saber exactament quan comença, eh?
Però és que jo tinc aquí una cosa, una joia que guardo, que és aquesta, que te l'ensenyo ara.
Ah, sí. Això també era el 2002.
Era el 2002.
Sí. Jo estava fent d'actor aquí i vam fer Els ulls del teu germà un dia que jo... entremig de la gira... I vam començar diguéssim, ja portàvem un temps fent...
Et reconeixes?
Sí, estic més jove aquí, sí. Mira amb el Farelo. Ai, que jove, tu, escolta, però no pot ser això. És curiós, eh? Com... Ostres, que bonic. El tinc al llibre, eh? I no el miro
mai. És una joia. Jo la tinc també, com pots imaginar-te, des de que la temporada 2001-2002 del Teatre Lliure... I realment, quan veus, per exemple, el repartiment que hi ha aquí...
Sí, això ara és, no es podria fer.
És al·lucinant, sí. És al·lucinant veure la quantitat de gent,
sí.
I la quantitat de gent que ha continuat.
Sí, sí.
Perquè la majoria dels que estan aquí, aquí tenim el Lloi Beltran...
Sí. Sí, sí, no eren molts, eren moltíssims.
Moltíssima gent, perquè aquí hi ha una llista, sí. Inacabable, com dius, sí. Difícilment es podria fer això avui en dia.
No, avui s'hauria de...
Inclús en un teatre, diguéssim...
Teatre públic, però, sí, és difícil de repetir, sí. Realment, ara s'hauria de fer repetint, doblant més,
duplant.
Que també es podria fer, perquè finalment el Ronda de Mort era un matxembrat de peces de l'Espriu que havia fet el Salvat feia molts anys i era una cosa molt especial, però que ell la tenia pensat d'una manera, però es podria repensar d'una altra manera i també tindria molta força.
Inclús es podia reduir segons quin tipus de...
Bueno, sí, la llargada estava molt ben pensada perquè donava una... feia un circuit per el món d'Espriu i per aquesta idea de Cinera. Arribava a crear el mite de Cinera, jo crec, també per una certa llargada, per ser de durada de l'espectacle. Les coses a vegades... llargues també estan bé.
Sí.
No es fan llargues, a vegades les coses llargues.
Home, a l'inici d'Espriu vaig veure el Romea, el 64. Sí. 64.
La primera ronda de mort.
Ronda.
O la història d'Ester.
Història d'Ester, també.
Història d'Ester.
Sí, sí. I ara hi ha una pregunta que et vull fer.
Sí.
Aquí estaves actuant.
Sí.
I simultàniament, el mateix any, que es crea,
sí.
Perla 29, i deixes d'actuar.
Jo, aquesta va ser l'última obra que vaig actuar, em sembla que sí. Em sembla que sí. Després en alguna vegada m'han proposat de fer alguna participació. Jo era un actor molt limitat, eh? No podia fer segons què. Hi havia molts moments en què em bloquejava. Un actor no ha de tenir gaires vergonyes. Jo era un actor amb moltes vergonyes. I llavors a l'escenari de seguida em jutjava. Els bons actors veus que no es jutgen i és fantàstic, no? Es fan estar allà i ara de tant en tant m'ho diuen, eh? Tu ostres, però ets bon actor. I dic, sí, però sóc bon actor perquè no he de fer d'actor. És a dir, sóc bon actor perquè jo no sé que no he d'actuar. Aleshores, treballant, hi ha moments en què, en el moment en què sé que jo he de fer allò, em bloquejo. I aleshores ja no puc ser bon actor. i recitar. Seria potser un bon recitador, encara podria recitar, però no implicar-me especialment emocionalment.
I el
davant de la gent.
Diguéssim, el salt aquest el vas fer bàsicament per això que estàs explicant?
No, jo portava molt temps. Jo havia començat fent d'actor i de director d'un grup de teatre que teníem amb els amics al col·le. Després aquest grup es va com fer una mica més formal. Jo era un moment en què una part del grup ens vam fer semiprofessionals, diguéssim, no? Aquest petit pas entremig, mentre jo estudiava a l'Institut del Teatre. Jo vaig anar a l'Institut del Teatre a presentar-me a les proves i em van preguntar: quina llista et vols posar, d'actor o de director? Jo vaig dir: ah, no sabia que hi havia de director. Jo venia a estudiar a l'Institut. I em va dir: no, doncs has de triar entre actor o director. I vinga, ràpid, perquè hi ha cua. I doncs, molt ràpidament...
I no podies escollir les dues?
Després, un cop hi ets a dintre, fas de tot, no? I també hi havia escenografia. Jo vaig agafar moltes assignatures de escenografia, il·luminació, m'agradava molt. Però en aquell moment em va semblar que... Vaig veure que on hi havia menys gent apuntada era direcció. I per tant, vaig pensar que tindré més opcions d'entrar, perquè és difícil entrar a l'Institut. I em feia por. I alhora també a les proves de direcció no havies de... Això que ja em feia por. No havia de, ni de ballar ni de portar el ritme, coses que jo no sóc gaire... Era molt petós. Aleshores vaig pensar: pues calla, apunta't a direcció. I sí, vaig entrar. I llavors vaig començar a ser director. Però és veritat que en les obres que portàvem fent amb el grup, jo ja feia una mica. Jo actuava de director una mica. Jo era el que decidia més els moviments. I ho fèiem entre tots, però... jo feia més de director i per tant ja vaig anar encarant-me de director. I quan anava fent d'actor i d'ajudant de direcció, mentrestant jo ja anava fent muntatges, això, primer amateurs, després semiprofessionals i després ja professionals. I quan vaig estrenar el 2002 vam estrenar El soldat d'en Germà, jo ja havia estrenat amb Lluís Soler, havíem fet El Tartuf, havia fet Enric Quart, havia fet un parell d'espectacles sobre poemes.
Sí.
Havíem fet, m'estic deixant alguna cosa, el Jordi Dandent, un Molière, amb la Clara Segura i els companys de la Marta Domingo, en aquell moment els companys que hi ha de la promoció, i a l'Òscar Muñoz, i alguna cosa més que ara no me'n recordo.
Però vol dir que en aquell moment tu ja vas decidir, dius: no, jo no continuo com a actor, i em centro en el tema de la direcció o de la producció.
No era que jo ho volgués decidir, eh? Jo no crec que ho decidís. Va, doncs jo no faré més d'actor. Jo veia que d'actor em costava una mica i que els directors es posaven nerviosos amb mi, que veia que no sortien les coses. Per exemple, quan jo vaig fer d'actor a la Bar de Molière amb el Belbel, i faig unes quantes obres d'ell, també feia d'ajudant de direcció. Combinava les dues coses. I alhora teníem una productora, que no era la Perla encara, que era el que hi havia abans, també estava al Centre d'Art Dramàtic del Vallès, després Centre d'Arts Escèniques de Terrassa,
sí.
És a dir, jo ja feia... No només m'agradava fer d'actor, sinó que m'agradava la idea de dir: bueno, doncs per fer teatre algú ho ha d'organitzar. La idea d'organitzar-ho, la idea de... no sé, que passés a coses, que passin coses. Per tant, combinàvem entre estar dalt de l'escenari a fer de director i fer de productor, diguéssim, de no sé com es diu la paraula, de que...
Que me feies un promotor i un promotor.
Sí. I aleshores hi havia un moment en què em devia trobar més còmode fent de director que fent d'actor, i vaig anar decidint, perquè les carreres es fan per les coses, les vides es fan per les decisions que vas prenent, no? I moltes vegades per les coses a les que dius que no, no? Per exemple, jo recordo haver dit de jove que no a unes sèries de televisió, i això doncs em devia marcar, perquè no vaig veure clar en aquell moment, em va fer una mica de por, vaig pensar: més endavant, ara no. I eren uns papers xulos, però vaig dir que no, i aleshores doncs ja no vaig ser un actor, no sé, potser sí, o potser ho seré d'aquí un temps, una altra vegada.
I un altre aspecte de la teva carrera que és molt, penso que potser et defineix bastant, és aquest salt, per mi és un salt mortal, de passar a crear el teatre de l'hospital, o sigui, de la Biblioteca Central, sí, i de l'Hospital de la Santa Creu.
Sí, hi va haver un moment en què, quan vam fundar la companyia, vam dir, va, doncs fem la nostra pròpia companyia, perquè ja ens agrada treballar amb altres i per altres, i per exemple, la Sala Beckett, a l'inici de La Perla, va ser importantíssima. Sense ella no haguéssim
l'impuls. La primera obra que vam acabar.
La primera, la segona, la tercera. O sigui, el Casares, la Sala Beckett, l'equip de la Sala Beckett ens va ajudar, ens donava totes les facilitats i ens donava molta confiança. I el Sergi Belbel com a ajudant em donava, per tant, com jo li feia d'ajudant, i per tant podia veia com funcionava el Nacional, vaig veure com funcionava el Lliure, anaves veient, no? Jo vaig fer d'actor, per exemple, amb la Carlota Subirós moltes vegades, després ens vam unir i vam dir, doncs fem la nostra productora, i amb la Bet, el Juli, el Jordi, el Xavi, doncs vam dir, per què no fem els nostres números? És a dir, no tindrem molts diners, però podrem fer una miqueta del que voldrem en aquest espai i podrem anar combinant. I com que no tenim espai, potser és una cosa bona, mira, perquè podrem anar saltant d'aquí i d'allà. Per tant, no ens lligarem a cap cosa concreta, però alhora, a mi sempre m'havia agradat molt, molt, molt la idea de concebre un espai teatral, molt en l'estela i havent llegit el que havia deixat el Feber Puigcerver, no? L'estètica d'un teatre que era igual d'important a l'obra que es feia, l'escenografia d'aquella obra, com el vestíbul, el bar, els lavabos, tot com lograr crear una experiència total, diguéssim, total, no total, no, però sí que una mica immersiva, no? És a dir, que allò, anar allà signifiqués alguna cosa d'especial. I alhora sempre m'han costat molt, 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 i he sigut molt crític sempre amb les reformes, amb la manera de veure, que ja s'entén que sigui així, els teatres, com es fan i com es restauren i com són i com es posen. Ah, ho trobo horrorós, em trobo fred, sempre trobo falta coses. I pensava, jo vull fer... Ja ha d'existir de tot, tothom. Jo voldria fer el meu, també, si pogués un dia arribar a fer el meu. I un moment donat, el 2005, quan jo vaig sortir de Terrassa, vaig parar de Terrassa, diguéssim, havien de fer una cosa, que allò estava seguint una altra, i vaig dir, prou, jo ho deixo, i tots tan amics, i vaig dimitir, diguéssim, vaig marxar, i aleshores em vaig poder centrar del tot amb La Perla, que ja havia començat, però m'hi vaig dedicar del tot, i allà vam trobar, per casualitat, aquest espai, i la directora de la biblioteca ens va dir, va, doncs donem un impuls, sempre d'una forma molt, 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 diguéssim, molt... diguéssim, no fixa, d'una cosa molt volàtil i molt provisional.
De moment
quedem aquí, mig any més, mira, un any més, dos anys més, va, posar ara fem...
No, però, ara tinc entès que tinc una renovació de 8 anys.
Sí, sí, però en canvi també hi ha un projecte per fer, vull dir que hi hagin d'haver-hi una biblioteca més gran, i per tant el nostre projecte allà, la nostra estada en aquell espai, és sempre provisional. Sempre provisional.
Com la vida.
Com la vida, exacte. Sí, tens raó, esclar. Però vull dir, provisional i bé, diguéssim, i contents amb això. I si no, quan s'acabi ja trobarem un altre espai.
És que heu fet coses allà sensacionals.
Jo crec que el que hem buscat és fer aquesta sensació, la idea de sensacional, de sensació, és a dir, de que tu dius, uau, clar, estan passant coses en aquesta ciutat. L'imaginari de la ciutat, per bé que relativament poca gent hi ha vingut, comparat amb la ciutat i el país, és un tant per cent petit, però existeix. I hi ha gent que no ha vingut, però que sap que existeix. I encara que no ho sap, està existint igualment. De manera que això queda. I això que passa aquí és un teatre profund, jo crec, profund, vull dir, teatre fort, gros, contundent, ben fet, jo ho trobo, i alhora que no deixa de ser una idea més de les moltes que hi han, totes vàlides, i que aquesta capa que hem afegit nosaltres queda allà, i és una bona sensació immersiva, una miqueta global, que et pugui enamorar tot una mica, l'obra i el lloc i la gent d'aquell lloc.
Hi ha una cosa que és molt important, penso, amb la Perla, que a més la Perla ve del nom del carrer de Gràcia que esteu, no?
Estàvem, vam...
Ah, vau canviar.
La companyia va néixer al carrer La Perla, número 29, que és on vivíem, la Bet i jo. Després ja no hi cabíem i ens vam mudar al carrer Torrent d'en Vidalet 21, al costat.
A Gràcia, igualment.
A Gràcia. I després allà ja vam anar fent més fixa dintre la provisionalitat de l'espai de la biblioteca, i tot d'una ja no podíem més de taxis amunt i avall i de furgonetes, i vam llogar un pis allà al carrer del Carme, al centre de Barcelona.
Al costat mateix.
I després tenim ara uns locals d'assaig que l'Ajuntament ens ha cedit, allà al costat també, per tant, es va creant una estructura allà. L'important, però, és que allò sí és l'espai de la Perla, que és no ben bé un teatre, sinó que és una espècie de pol, de centre de creació, diguéssim, de lloc on passen coses, que, a més, la idea és que cada dia puguin passar més coses a part de les nostres.
A més, hi ha una cosa que també s'ha de dir. Hòstia, esteu en un edifici que a l'inici del 1400, després del segle XVII, del segle XVIII, del segle XIX, que ha anat ampliant-se, vull dir, té unes característiques... vaja, úniques, jo penso que úniques. No sé si hi ha molts teatres del món puguin dir que tenen un lloc com aquest.
No, el Guaix d'Imoawat va venir fa un any, abans, quan estàvem assajant els ocells, va venir un dia, es va presentar. Estic per aquí a Barcelona, he vingut a saludar. I va venir amb el seu fill, i li va dir al seu fill, mira tu, aquest és un dels espais més bonics d'Europa que jo he vist mai, és un lloc molt especial. Mira-t'ho bé, perquè això és un teatre molt especial. I vas dir, sí, mira-t'ho bé, perquè un dia no hi serà, no? Hi haurà una altra cosa molt interessant. Però sí, és un espai realment molt atractiu, molt interessant. També me recordo quan estàvem... Jo feia d'actor i director en El Misantrop.
Sí.
Ah, mira, aquest, El Misantrop també... Ah, no, El Misantrop va ser el 2004. Que ho fèiem a dalt, en l'espai de dalt, l'espai noble de la biblioteca. I en la mitja part, la Rosa Gami és... quasi cada dia deies que és increïble. Mira, perquè els camerinos els teníem un racó i que tenies tota la vista de tota la volta de gòtic català meravellosa, i dèieu, que bèstia, no? Estem fent teatre aquí, en aquest espai, no? Quin privilegi, quina cosa més especial. I no som conscients, perquè el dia a dia estàs amb la teva cosa i l'obra, però tu et dones i dius, ostres, quin lloc més bonic, amb aquest pati, amb aquest espai, aquestes voltes, aquestes pedres... que et donen complicació, perquè no...
Home, i tant.
No pots penjar-hi res.
No, i la diferència segons l'obra, doncs, la posició del públic en una posició o en una altra...
Però, bueno, però tu pots jugar. Com que no és un espai teatral, com que és un espai no teatral, és un espai molt teatral, perquè és molt teatral...
Ho pots, clar.
Però, en canvi, no és un espai de teatre, diguéssim.
Ho pots adaptar.
Cada vegada hem de... El que deia fer observar és que cada vegada és una lluita entre les parets i l'obra, no? I tu has de jugar bé aquesta lluita, i no has d'anar en contra ni de les parets ni de l'obra. I has de jugar-la. I sí, nosaltres el que ens hem acabat fent d'aquesta necessitat una virtut, una manera de fer... que és que l'obra cada vegada es planteja i fa plantejar en la producció i a l'espectador que hi ve a veure'l una nova manera de veure-la, i les fronteres s'esborraran cada vegada per construir-ne unes altres, i intentem que siguin sempre al màxim d'inexistents, no?
Bueno, tindríem estona per poder parlar-ne.
Jo no callo, quan començo...
No, però penso que a més a més tens per poder explicar, perquè a vegades el fotut seria que no hi hagués per què. Però m'agradaria molt que ens parléssim d'aquest Amabek Song, la nova que esteu fent ara.
Sí, hem canviat una mica, perquè venim de fer els ocells i hem canviat bastant. Bueno, després hem passat per un altre canvi també molt gran, que vam fer el Mac Mic, i ara els ocells, el Macbeth Song és una miqueta una locura que hem pogut sortir. Jo dic molt als espectadors, i dic, bueno, perdoneu-me, perquè hem fet una destrossa de Macbeth, hem agafat el Macbeth com a excusa i hem anat a parar en un lloc que no és Macbeth, eh? O sigui, si voleu veure Macbeth, aneu a veure una altra obra. I, de fet, després d'aquesta muntarem La Tempestat amb en Lluís Soler, i llavors tornarem a fer una obra més clàssica i més amb aquells límits i aquelles maneres de fer que tots pensem que ha de ser un Shakespeare. Aquesta no. Aquesta és una obra a partir de Macbeth, i és a Macbeth Song, una cançó. És en anglès, l'obra, perquè és una aliança amb els Tiger Lilies, que és un grup de música molt extraordinari, molt conegut a Europa, molt. Tenen fans que venen expressament a veure'ls. I és un grup de música molt punky, anglesos, molt punky, molt irreverents, molt divertits, molt forts, molt especials. Molt. I aleshores amb ells, amb tres, o sigui, ells són tres, i els tres amb la Màrcia, l'Andrew Tarbet, que parla un anglès perfecte, i l'Enric i la Màrcia juguen a parlar-lo. Ho intentem. A mi m'encanta, és el que m'agrada més, és el treball amb l'anglès quan no és la teva llengua. Això ho trobo meravellós. I expliquen la història a través...
Feu sobretitulat?
Hi ha sobretítols per tot arreu, és a dir, que hi ha a la paret, amb unes pantalles, i encara unes altres pantalles més enllà. O sigui, que si tu vols seguir el text, el pots seguir, però jo veig que la gent el comença seguint i acaba pensant, no, és igual, ja ho he entès, més o menys, ja ho estic entenent. I és tan bonic d'escoltar Shakespeare, fet per actors catalans, és tan bonic, perquè quan és un actor anglès, doncs ja, d'alguna manera, el teu cap ja ho veu diferent. Allà no, veus un actor que està dient el text en anglès, i in tomorrow, i dius, ai, ostres, clar, que bonic que és. També és molt bonic la nostra llengua, eh? Però el treball sobre la llengua és molt bonic. L'anglès de Shakespeare és molt bonic, sí, per algú és Shakespeare, clar. I a les cançons, els poemes que ha escrit el Martin per aquest espectacle, ha fet unes cançons noves amb unes lletres molt boniques. Són poemes sobre Macbeth. Són poemes sobre les sensacions que els personatges estan tenint en aquells moments. Aleshores, per exemple, hi ha un moment, hi ha Lady Macbeth, i aleshores la cançó entra, i la cançó és Tell Your Husband. O sigui, digue-li al teu marit que és hora de morir, que és hora de matar, que és hora de tenir un poder.
Són cançons escrites especialment per l'obra?
Sí, hem estat un any i mig treballant.
No són cançons, per exemple, sobre textos de Shakespeare que n'hi ha?
No, sí, ells tenien algunes obres, algunes cançons sobre textos, sobre Hamlet, algunes altres. Aquí hem agafat, de les 23 cançons que canten, n'hi ha dues que són antigues, recol·locades. Perquè n'hi havia una que parlava de Hell, n'hi has l'infern, i jo deia, escolta, aquesta cançó està escrita, sembla que estigui escrita. Però les altres no, són Macbeth Head is on the Spike, al final. Hi ha una molt bonica, que és quan apareix el fantasma de Banquo, in the middle of tal, a phantom appears. El Banquo mira el tal i ell té aquella sensació. Són cançons fetes, composades, pensades i treballades per l'espectacle, sí. I és un cabaret màgic molt, molt bonic.
Oriol, podríem continuar, però...
S'ha acabat el temps. La pròxima vegada parlarem menys, eh?
No, que va, escolta'm, si a mi em sembla fantàstic, el que passa que volia parlar de més coses...
I no he tingut temps.
Eh? I no he tingut temps, per tant, vol dir que no immediatament, però d'aquí un temps la propera temporada, per exemple, doncs...
Molt bé, quan vulguis.
Que suposo que probablement alguna de les obres de la Pela 29 també girarà i també anirà i també podrà venir.
Crec que el Macbeth té molta relació, pot ser molt fàcilment que vingui aquí a Sant Cugat.
Doncs escolta'm, hi tornarem.
Molt bé.
Moltes gràcies per haver vingut.
Molt bé, a vosaltres per convidar-me.
I
per ser-hi.
Fins a la propera.
Molt bé.
Gràcies. Doncs anem per l'agenda del cap de setmana, perquè ara estàveu escoltant, al principi, no tenim més temps per posar-ho més, d'un fragment de Nabucco que es fa al Teatre Auditori demà a les 20 hores. Giuseppe Verdi, ja ho sabeu, amics de l'Òpera de Sabadell, direcció musical de Sergi Rocabrú i l'escènica de Carles Ortiz amb Eugènia Montenegro com a Abigail. Conflicte, Babilònia i jueus. En fi, deixem-ho córrer. I el dissabte a les 12 a la sala Clavell de la Unió, cicle de música de cambra de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb el violí solista Francisco Jimeno. És un valencià resident a Londres que ja ha tocat diverses vegades aquí i que estrena l'obra de David Bozzo, del santcugatenc David Bozzo, que és La terra i xorca, i també música de Telemann, de Mozart i Brutons. I el diumenge a les 19 hores, com han parlat fins a aquest moment, doncs tots ocells, de Wajim Wawat, de la que hem parlat, heu dit, una trista repetició d'enfrontament entre jueus i palestins i un llarg repartiment. I ara us deixo una mica de música. I en què us deixo? Una mica de música d'en David Bozzo. Perquè David Bozzo és d'aquells compositors que escriu molt i, pobre, no li estrenen masses coses. Però aquí el sentirem. David Bozzo, Preludi i fuga. I també amb un acompanyament de flauta d'una altra santcugatenca, Patricia Denó. Adeu, fins la setmana que ve, que parlarem també de Brecht. Thank you.